Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest dilluns s'han intensificat les tasques de rastreig per detectar tots els casos sospitosos de pesta porcina africana que hi pot haver a Catalunya, retirar-los i desinfectar totes les zones afectades. Bona tarda, sóc Carlos Losada i fins ara s'han trobat, atenció, uns 40 porcs senglars morts i un de malalt que s'han traslladat ja al CRESA, que és el Centre d'Investigació de Sanitat Animal, per ser analitzats. A dia d'avui només hi ha dos casos positius confirmats definitivament, els dos primers senglars trobats a Cerdanyola i 8 casos sospitosos que s'han enviat al laboratori de referència de Madrid perquè es confirmi si són positius. La resta, atenció, han donat tots negatiu. Tots els casos sospitosos s'han trobat dins del focus de Cerdanyola i, per tant, el govern no es planteja ampliar el radi de vigilància. Aquest matí també s'ha començat a desplegar per Collserola la Unitat Militar d'Emergències, la UME, amb 117 efectius i 27 vehicles per col·laborar a aturar el brot de pesta porcina detectat el passat divendres. Marpuerto ha estat aquest matí, tot el matí pràcticament, a les portes d'un dels molts accessos al parc de Collserola, que està tancat a pany i forrellat. Marc, quina és la fotografia que ens pots fer a hores d'ara i quin missatge envien els seus responsables, els responsables d'aquest parc?
Fins ara tots els porcs senglars sospitosos es troben dins de la zona de Cerdanyola i la prioritat del govern és que el brot no surti d'allà. Un dels principals punts d'entrada d'esportistes i passejants de la serra de Collserola és la carretera de les Aigües i en algunes de les entrades d'aquesta via hi ha cartells i cintes informant sobre les restriccions. Tot i això, no ha evitat que una part de la població visiti igualment la zona en la majoria dels casos per desconeixement de la prohibició. Raimon Roda, director general del consorci que gestiona el parc, explica que l'afluència de visitants al parc ha disminuït durant el cap de setmana, tot i que ho ha fet de manera desigual segons els accessos, i fa una crida a no entrar en pànic.
El tema de Collserola és que hi ha molta interacció, per tant hi haurà molta gent que veurà senglars. Davant del dubte, trucar al 112, no hi ha problema, però tampoc no cal entrar en pànic. És a dir, la població de senglars en aquest moment a Collserola continua sent de bona salut, per entendre'ns, i per tant no han donat positius, no hi ha cap cas de positiu dintre de l'espai, per tant veurem senglars a prop de les cases perquè és el que habitualment es veu.
De la mateixa manera, ha demanat també responsabilitat als ciutadans i que s'eviti l'acumulació de deixalles.
El que pot fer la població, per exemple, ser molt curosa amb el tema de les escombraries, per tant, retirar tot allò que hi hagi en el medi o al voltant de casa seva que pugui ser un punt d'atracció pels senglars o que pugui ser un lloc on es concentrin senglars diferents, no? Per tant, una de les tasques és que ja estem fent recollir papereres, tancar contenidors, etcètera.
De moment s'han suspès totes les activitats a la serra de Collserola fins al pont de la Puríssima i estudien també per llongar les restriccions més enllà del 8 de desembre.
Gràcies, Bar. Més derivades d'aquesta crisi de la peste porcina, d'entrada, i això és important, recorda que la malaltia no es transmet a les persones i, per tant, es pot menjar carn de porc amb tota tranquil·litat i també que cap granja està afectada per aquest broc, centrat només en els porcs senglars que malviuen pel parc de Collserola. Dit això, les patronals del sector carni estan preocupades per si el bloqueig internacional afecta a tota la producció nacional o només a la que surt de Catalunya. El sector es mostra molt inquiet per la repercussió en mercats importants com poden ser Mèxic o el Japó. Els ramaders, de la seva banda, es queixen del descontrol amb la fauna salvatge, però confien que les mesures de bioseguretat evitaran que el virus acabi entrant a les granges catalanes. Yolanda Canales.
De fet, els ramaders diuen que el que s'ha de fer és repassar les mesures de bioseguretat en les explotacions i fins i tot aixecar el nivell al màxim. Què vol dir això? Controlar que no entri cap animal de fora a la granja, complir escrupolosament les mesures higienico-sanitàries també pel personal que està a l'explotació. Això, entre altres qüestions, com explica el Jaume Bernís, responsable de porcí de COAC, que és la coordinadora d'organitzacions agricultors i ramaders.
Totes aquestes mesures, que ja les tenim i les estem portant a la pràctica, el que hem de fer és repassar-les i aixecar el llistó al màxim, perquè evitar que pugui entrar aquesta malaltia a través de les pròpies sabates, a través d'un cotxe o un camió, o a través de qualsevol animal, en aquest cas pot ser animals voladors, o sigui els ocells també, però sobretot repassar la tanca perimetral.
El Jaume ha recordat que el 60% de la carn que produeixen s'exporta i ja hi ha països com Japó o Taiwan que han tancat la porta a la carn procedent d'Espanya. D'altres, diuen des del sector, reconeixen la regionalització del problema. És el cas de la Xina, on el 20% de les exportacions van precisament a aquell país. El secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies a Espanya, Ignasi Pons, diu que això és fonamental, que es tingui en compte aquesta regionalització.
En aquests moments hi ha països que acceptaran la regionalització, però hem de saber quina regionalització accepten, no? Província, comarca, comunitat autònoma, l'impacte pot ser completament molt diferent, val? I després doncs, sabem països doncs, que, com pot ser Mèxic o pot ser Japó, que han tancat, i aquests dos mercats són importants per nosaltres.
Pel que fa al brot, Pons vaticina que sortiran més casos, que en cas de detectar-se a la zona acotada serà, ha dit, el menor dels mals, perquè vol dir que la malaltia està controlada i que no s'està expandint.
Gràcies, Yolanda. I és que el sector primari no surt d'aquest forat negre al que està instal·lat des de fa temps. Grip aviar, recordem-ho, ara pesta porcina, les plagues de conills, les desgràcies meteorològiques i uns preus, en alguns casos, doncs, per tancar les explotacions. Per tot plegat, els tractors han tornat aquest matí al centre de Lleida a protestar. Més d'un centenar de pagesos han desfilat amb els tractors per exigir al govern un replantejament del que ells anomenen les zones d'especial de protecció per les aus. Els pagesos denuncien que la prohibició del regadiu a les finques en zones cepa i la resta de restriccions implementades fa 20 anys condemnen la viabilitat de l'activitat agrícola i ramadera, contribueixen a l'abandonament de les finques i també al despoblament de les zones rurals. Seguint aquesta protesta aquest matí a Lleida hi ha estat el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Una tractorada que s'ha convocat per les organitzacions agràries coincidint amb una reunió aquest migdia amb representants dels departaments d'Agricultura i Territori del Govern de la Generalitat per analitzar la situació. Els pagesos que demanen és una reformulació de les zones CEPA. Recordem que va ser imposades per Europa fa uns 20 anys i que no es pot cultivar res als ser espais naturals reservats per espècies animals. Diuen els pagesos que no han acabat de funcionar i que s'ha d'escoltar la seva veu, que són els que estan al camp dia a dia. Joan Gras és pagès d'Arbeca, a la comarca de les Garrigues. Ha participat en la concentració d'aquest matí. Ha parlat per migdia de Cope Catalunya i Andorra i considera que les zones a cepa del seu poble també han tingut una derivada important i és la fauna salvatge que ara es parle. Segons Joan Gras, aquesta estona ha provocat una plaga de conills.
La zona més bona que teníem al terme és la zona que està afectada per la cepa. És incoherent, no té cap sentit això. Totes aquestes terres que han quedat a la cepa estan abandonades. Mai a la vida havia tingut problemes amb els conills. Des de fa 3 anys tinc una problemàtica grossa.
Mentre Antoni Borràs, de Sant Martí de Maldà, a la comarca de la Segarra, creu a migdia a COPE que s'ha d'escoltar sempre la veu de la pagesia, reclama una revisió de les zones CEPA i fa un avís que s'escolti a totes les manifestacions de pagesos. Carles, ui viu que la pagesia pot desaparèixer.
Demanem que es pugui gestionar, que es pugui treballar com ho han fet tota la vida. Són estepes, si són, és perquè realment els que estem allà dintre treballant-ho, ho han fet, ho han aconseguit. Tot allò ho han fet els que estàvem allà treballant-ho. No, només diguem, deixeu-nos, almenys parleu amb nosaltres per saber com se pot fer. No perquè vulguéssiu protegir-ho, per molt que hi fiquéssim moltes normes, si no les apliquem, les normes que hi ha allà, si no són aplicables, al final desapareixerà igual. Què passarà? Que els pagesos no ens hi podrem guanyar la vida, marxarem d'allà i desapareixerà l'espècie, l'hàbitat i hasta alguna cosa més.
Brussel·les té la resposta amb aquestes demandes. Aquí els pagesos demanen el suport de partits polítics i de governs per plantejar les seves reivindicacions a la Comissió d'Agricultura. El motiu, afirmen que amb 20 anys d'experiència les actuals zones CEPA no funcionen.
Molt bé, a punt d'arribar a 2:45, obrim àrea de serveis. Doncs parlem parlem del temps. Aquesta setmana passaran diversos fronts provenients de l'Atlàntic que arribaran doncs, força desgastats. Tot i això, deixaran nevades, especialment a la cara nord del Pirineu i alguns ruixats a la resta de Catalunya. Les temperatures es mantindran sense canvis importants. La setmana ha començat amb boires aquest matí extenses a molts punts de l'interior que amb el pas de les hores s'han anat desfent completament. Aquesta tarda s'imposa el sol a tot arreu de Catalunya i només es combinarà amb algunes bandes de núvols molt prims. No hi ha risc de precipitacions. Sàpiguem com està la xarxa viària amb la Sílvia de l'Amo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar d'una avaria a la P7, a Montmeló, en sentit Tarragona, un carril tallat i 5 quilòmetres i mig de lentitud. Les dues rondes van bastant carregades en aquests moments, en dos sentits de la marxa, i, per exemple, encara la B30 a Barberà i aturades en sentit Martorell. Pel que fa a la C32, a la part sud, aturades a Sant Boi en sentit Sitges i a Cornellà cap al nus de la Trinitat. Això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb la Catalunya dels 8 milions de persones, els serveis de mobilitat tenen que augmentar. A les mateixes infraestructures, ara hi ha un increment de viatges milionari a les carreteres, als busos, al metro de Barcelona i als trens. Hi ha aglomeracions, retards diaris, combinat amb un augment de preu al servei de l'alta velocitat i nous projectes, algun faraònic, com el del ministre Puente, d'una nova línia d'alta velocitat de Barcelona fins Madrid. Avui, a la programació de COPE Catalunya i Andorra, ens aproximem a l'actualitat i al futur d'aquest mitjà de transport clau per la mobilitat. I comencem amb els preus, que pugen d'una manera important. Així, per exemple, per aquesta tarda, un Barcelona-Madrid d'AVE, el tren que surt a les 4 de la tarda, costa 83 euros. Una bona oferta està al tren de les 17 hores a 47 euros, que és el millor preu del dia. Si anem al divendres 5 de desembre, els preus pugen una barbaritat. El tren de les 8 i 5 del matí costa 139 euros a les 2 de la tarda, 130 el bitllet i 142 euros al tren de les 3 de la tarda, a les 15 hores. El preu més baix, a les 21 hores, 9 de la nit, per 83 euros. Com et deia, aquest matí a COPE Catalunya Andorra és interessant per aquesta qüestió. I arrere en COPE Catalunya Andorra, el Sergi Tor ha fet un viatge fins a l'estació de l'AVE de l'alta velocitat a la ciutat de Lleida i els viatgers, sobretot Sergi, s'han queixat i molt de l'increment de preus, oi?
Sí, Carles, és que el viatger té la sensació que els preus han pujat aquesta tardor i sobretot els dies especials amb aquesta política de preus flexibles de les operadores. I la sensació queda avalada amb les xifres. Segons les dades de la plataforma de venda de bitllets a Trendline, viatjar entre les dues grans ciutats espanyoles ha passat a ser un 40% més car que l'any passat. Amb aquest augment del 40% del cost mitjà d'un bitllet entre Barcelona i Madrid, que tu ara feies esment, passa a superar els 80 euros. El sistema de preus flexibles que fan servir totes les companyies ofereix un ventall que permet viatjar un dilluns al migdia a cert per menys de 50 i obliga a pagar més de 150 euros un divendres a la tarda, sense possibilitat de trobar res per sota dels 80 euros de preu mitjà el diumenge. Un altre increment, per exemple, els 2.000 usuaris de la línia Avant entre Lleida i Barcelona han vist com s'ha doblat el preu dels abonaments d'un dia per un altre. L'eliminació de la bonificació del 50% per part del govern ha tingut l'efecte immediat en l'import d'aquests títols que han pujat a més de 200 euros de cop. A l'estació de tren de Lleida aquest matí, Maria estava preparada per viatjar com fa cada dilluns direcció Saragossa, per anar a Teruel on estudia, i ens ha parlat del preu que ha pagat.
Els viatges que l'agafen freqüentment, el tren, bueno, sobretot l'AVE, crec que està bastant car i que no tenim cap avantatge ni cap bono ni res perquè ho han tret tot. Sempre intento agafar el més barat i el més barat són 25 euros. I llavors amb aquest bono que pago 50 euros a l'any, doncs me costa 18 euros. Però tant així sempre he de pagar jo més per que em rebaixin.
Mentre José Luis i la seva esposa amb dos jubilats han marxat cap a Jerez de la Frontera amb escala a Córdoba, era el tren entre Barcelona i Sevilla. I sí, ha notat moltíssim l'increment de preu en el tren.
Veo que se han disparado un poquito, ¿eh? Porque igual 50, 80 euros menos lo hacíamos.
¿no? Y ya los jubilados, ya, aparte que tenemos el descuento, pero con todo y con eso, bueno, incluso ayer miré para Madrid en estas fechas que vienen y bueno, casi 400 euros, exageradísimo, mucho, 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 mucho. Y los jubilados cobramos poquito, aunque nos dan el descuento, pero a ver si nos lo pueden bajar un poquito más.
Un preu a l'alça aquesta tardor, Carles, que sembla que no té fi, concedeix a màxims d'ocupació al tren. En un altre àmbit, més metropolità de Barcelona, desenes de milers de persones agafen el tren cada dia per anar a treballar. Diners i temps, quan la feina com és habitual, no la tens a prop de casa.
Jordi Muñoz, molt bona tarda.
Bona tarda.
El Jordi és el secretari general, o secretari de Transports de la UGT a Catalunya. Estem parlant dels problemes de la vivenda, del transport públic, dels problemes que això ocasiona a l'hora d'anar a la feina. La UGT ha fet un estudi molt interessant sobre el tema que alerta que els desplaçaments laborals han augmentat gairebé 10 minuts diaris en 5 anys. Això vol dir que és un perjudici important pel treballador, perquè triga moltíssim, i per l'empresa també. Jordi, les grans xifres d'aquest estudi, quines serien?
Bueno, en els darrers 5 anys el temps de les persones treballadores de Catalunya destinat per anar i tornar a la feina un augment de manera sostinguda, està clar. Estem parlant de 10 minuts diaris que ha pujat en els últims 5 anys. Al global estem, això suposa més de 220 hores a l'any.
Són unes xifres espectaculars. I fins quin punt creus que aquest increment també està directament relacionat, doncs, amb una altra problemàtica, que és la manca d'habitatge assequible a les grans ciutats, que la gent ens hem d'anar fora de les grans ciutats quan tenim el treball molts cops aquí, a la ciutat de Barcelona, Jordi?
Sí, bueno, l'estudi que hem fet està clar. O sigui, el desplaçament de públic és més lent, està molt bé, no? Ha pujat la gent a fer servei públic, però també és cert que s'han reduït els desplaçaments més curts, no? La mobilitat activa, l'ambici, això suposa un augment de que la gent cada vegada se'n va més lluny dels centres de treball.
Clar. I això, això podríem dir que aquesta jornada laboral encoberta, amb més de 220 hores anuals en transport, a la salut i al benestar de les persones treballadores, com ens afecta, Jordi?
Com els afecta? Bueno, sí. Pues que els afecta perquè pues que cada vegada la gent se té que anar més lluny del seu lloc de treball i més jornada. I clar, no sol aquí la gent que viu aquí als centres urbans, la gent que viu a les altres comarques encara és pitjor, no?
També ho passa malament, clar.
A veure, la vivenda ha augmentat, l'alquiler, entrar a la vivenda ha augmentat el preu. Per tant, la gent cada vegada se'n va més lluny del seu on estava abans, no? Al costat dels treballs.
L'estudi que heu fet apunta que el transport públic, especialment Rodalies, continua sent poc fiable, molt lent. Quines són les millores urgents que, segons vosaltres, segons la UGT, doncs reclameu, doncs, d'una banda al govern central i d'altre costat a la Generalitat, que és la que té competències també en aquest cas del servei de Rodalies, Jordi?
Bueno, a veure, una de les inversions que es té que fer, sobretot, és una línia orbital, no?, que comuniqués al Penedès, al Vallès Occidental, a l'Oriental, al Vall Llobregat. És una dels punts que sofreix més el tema de les comarques.
Clar.
A part de millorar FGC, la connexió dels tramvais, n'hi ha molts que es té que fer, però bueno, estem...
Creus que les administracions estan realment compromeses amb aquest canvi de model del que tu us parles ara, Jordi, o com sempre, són bones paraules i poques concrecions?
Exactament. Molt bones paraules i poques concrecions. N'hi ha molt feina per fer aquí, tant a Rodalies com a Renfe, com als polígons, la connexió dels polígons, és que n'hi ha molta feina. Clar. Aposta també per la mobilitat de la demanda, no? N'hi ha moltes coses per fer.
Hi ha territoris, hi ha comarques, per exemple, el Garraf, crec jo, on el temps de desplaçament, segons aquest informe vostre, s'enfila fins als 69 minuts diaris. Això és moltíssim, eh?
És moltíssim. Bueno, el Garraf, el Vallès, 42 minuts...
Ja.
Una de les del Vallès, bueno, de Manresa, que sí que és veritat que no ha augmentat el temps de desplaçaments perquè se crea ocupació dintre de la comarca, no? Mm-hmm. Però fora de la Manresa, d'aquest Vallès, les demés estem, bueno, és desorbitat. El temps de desplaçament capacitats.
Clar, tots aquests retards que hi ha en el servei de Rodalies i altres mitjans de transport públic, Jordi, també passen factura a l'ampliabilitat, no? Perquè suposo que hi ha moments, el sindicat deu tenir constància, que hi ha empreses, jo no sé si acomiadant gent per aquests motius continuats d'anar arribant tard a la feina, o treballadors que deixen, que canvien de feina ràpidament.
Bueno, sí, bueno, treballadors que canvien de feina i després també hi ha molts polígons a la qual n'hi ha post de treball, n'hi ha lloc de treball per treballar, i hi ha gent que no pot anar perquè no hi ha servei públic.
Clar.
Perquè tenen un problema generalitzat a tots els postos.
Molt bé, doncs, Jordi Muñoz, secretari de Transport de la UGT, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Esperem que les administracions, com dic jo sempre, es posin les piles, es posin a treballar de valent i donin resposta el que necessita el treballador i la gent en general, que és un bon transport públic per poder arribar a la feina en condicions cada dia. Jordi, gràcies, molt bona tarda.
Vinga, molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
Adéu. Seguim fent recorregut per l'actualitat d'aquest matí de dilluns a Catalunya i Andorra, però com cada dia a aquesta hora arriba el moment de fer una pausa per publicitat i després t'explico com la Sagrada Família ha celebrat aquest cap de setmana el centenari de la finalització de la primera de les 18 torres que tindrà la Basílica, la dedicada a Sant Bernabé, a la façana del Naixement. Detalls d'aquí 2 minuts.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Eres un hijo de Dios. Tienes una misión. La llevas dentro. Cada versículo que usan para apoyar la esclavitud, hay otro que exige nuestra libertad. Por cada versículo con el que justifican nuestra tortura, otro los condena al infierno por sus acciones. Los primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. El bien se levanta contra el mal.
El nacimiento de una nación.
Vamos a luchar.
El sábado a la 1:00 p.m, en 13.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Solo hoy, en el Black Friday del Corte Inglés, aprovecha y canjea tu 15% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza, ocio y mucho más. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda, web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Sprint final de ofertas en HSN. Cyber Monday. Solo hoy, hasta el 51% de descuento en todo. Proteínas, creatina, magnesio, colágeno. 24 horas para decir sí a cuidarte y pagar menos de la mitad. Condiciones en hsnstore.com. Este Cyber Monday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa exactament un segle, el 30 de novembre de 1925, quan el temple de la Sagrada Família va allotjar una festa per donar la benvinguda a la primera puixa, l'única que l'arquitecte Antoni Gaudí va poder veure abans de morir l'any següent. La Sagrada Família ha recordat aquest cap de setmana l'efemèride il·luminant la torre que homenatja a Sant Bernabé durant tot el vespre de diumenge i també ha celebrat un acte institucional a l'interior del temple amb un diàleg entre arquitectes. L'acte l'ha tancat el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, desitjant que la inspiració que suposa l'arquitecte Gaudí serveixi perquè les noves generacions actuals, les generacions actuals, també siguin constructors, això sí, de pau i esperança.
Tant de bo que aquest homenatge ens inspiri a viure amb la mateixa mirada confiada, amb el mateix desig de trobar Déu en tot, com ho va fer el venerable Antoni Gaudí, i que com ell sapiguem ser constructors, no pas de pedres, sinó de pau, de bellesa i d'esperança.
La celebració s'ha tancat amb un castell aixecat per la colla de castellers de la Sagrada Família i una actuació del cor infantil Amics de la Unió. Viure amb una persona que té tot és conviure amb un univers intern que moltes vegades no es veu, però que condiciona cada gest del dia a dia. Les obsessions apareixen de manera inesperada i generen angoixa, comprovar portes, ordenar objectes o repetir rituals. Són, atenció, la manera que té la persona d'intentar calmar aquesta, podríem dir, por constant. Des de fora pot semblar només tenir manies, però quan hi convius entens que és molt més profund. Es tracta de lluitar contra pensaments intrusius que tornen una i una altra vegada. A la convivència això implica molta paciència i comprensió. Hi ha moments de cansament, repeticions que trenquen la rutina i petites batalles quotidianes que poden frustrar, però també descobreixes la força de qui ho pateix, l'esforç per gestionar-ho, la teràpia i l'aprenentatge continu, com ha comentat aquest matí darrere en COPE Catalunya i Andorra la Maria Àngels Gilar, que és presidenta de l'associació TOC Catalunya. Amb ella ha estat l'Adri Suárez.
Segons la Maria dels Àngels, el TOC està molt estigmatitzat i sovint es confon amb simples manies, quan en realitat es tracta de pensaments intrusius que causen un gran patiment.
El TOC són pensaments intrusius que fan patir molt a la persona. Si ells no fan les compulsions, doncs podria ser que al seu ésser estimat li passés alguna cosa, no? I seria culpa seva. O sigui, que hi ha un sentiment de culpabilitat i de responsabilitat molt grans.
Els rituals i les compulsions que experimenten les persones amb TOC poden ocupar des d'una hora al dia, en aquest cas es considera lleu, fins a més de 3 hores, fet que es considera greu. I per aquest motiu, la presidenta de l'associació destaca que poden afectar seriosament a la vida quotidiana de les persones.
Pues aquest temps és el que està la persona amb els seus pensaments i, bueno, amb els pensaments que ella no vol i que li entren i que li diuen que si no fa aquells rituals, doncs no ajudarà en el bé de la persona, de què sigui.
L'Organització Mundial de la Salut el considera com una de les 10 patologies més incapacitants del món i a Catalunya unes 204.000 persones pateixen TOC, fet que evidencia la necessitat de visibilització i suport per a aquest trastorn. Maria dels Àngels ha destacat la importància de separar el TOC de la persona.
Tu no ets el TOC, no? La persona és la persona i el TOC és aquell que entra.
Gràcies a la teràpia cognitivo-conductual, amb o sense medicació, permet a més del 80% de les persones amb TOC continuar la seva vida i aprendre a gestionar els pensaments intrusius.
Parlem amb una persona que coneix molt bé això d'aquesta patologia, el TOC. M'escolta l'Anna. Molt bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda.
Molt bé, escolta, explica'ns per començar, quan vas notar els primers símptomes de que tenies aquest trastorn, doncs, i com els vas interpretar a l'inici de trobar-te malament, no? Trobar-te rara, estranya, aviam.
Vale, aviam, jo tenia símptomes des de la infància. Tenia, sobretot algunes coses molt marcades de perfeccionisme, no? Llavors, per exemple, a l'escola trigava molt a fer els treballs, alguns petits símptomes. Però la veritat és que recordo les primeres obsessions a partir dels 11 anys.
Yeah.
I, clar, la veritat és que entre aquests petits encara i no...
Clar.
I no
ets conscient del que te passa, no? En certa manera.
Exacte.
Sí, sí.
No ets conscient del que et passa. Això passa en adults, també.
Sí,
com que no saps ben bé el que et passa, també sents por i sents vergonya de dir-ho, perquè, clar, aquestes coses veus que et passa alguna cosa que no acaba de tenir la resta de persones i tu ja veus que alguna cosa molt bona és perquè tu et fa patir, vull dir que...
Clar, escolta, Anna, com afecta això del TOC, que és el trastorn obsessiu i compulsiu, doncs en el teu dia a dia, la relació amb la teva família, amb les persones del teu entorn més proper, com t'afectava quan eres més petita i com t'afecta ara, Anna?
Vale, quan era més petita, sí. Sobretot en temes de l'escola, doncs això, no? Que era tan perfeccionista, volia fer tot tan bé que anava més lenta. Mm. Llavors, a mesura que vaig anar creixent i vaig anar passant cursos, doncs, clar, jo, per exemple, no estava diagnosticada, no em van diagnosticar fins als 21 anys, caram. I veia que necessitava ajuda dels companys, bueno, m'hagués anat bé el...
un diagnòstic abans, no?
Un diagnòstic abans, el que passa és que és bastant comú, eh? Jo des dels primers símptomes, ja et dic, fins que em van diagnosticar van passar 10 anys, que és la mitjana. Yeah. Vull dir que sol passar.
I el malament que es passa, no?
I el malament que es passa, exacte. Mm. Tant de petit perquè no tens les eines com de gran. Jo per mi ja et dic que el diagnòstic va ser un alleujament en el sentit de dir, bueno, em passa una cosa que li passa a més gent i té un tractament, es pot tractar, és una malaltia crònica, però bueno, però pots alleujar els símptomes. I sobretot el coneixement en si és bastant terapèutic.
Clar, és molt important. Quina ha estat la part més difícil, doncs, d'afrontar, doncs, abans del diagnòstic, i sobretot suposo que les coses van canviar molt quan ja vas començar a rebre un tractament adequat al problema que tens, veritat?
Sí. Bueno, la part més difícil de quan ets petit jo crec que és la... A veure, no sé si dir la incomprensió o el que no et vegin. No?
O l'angoixa, no?
I l'angoixa, també, l'angoixa, clar. L'angoixa de que provoca el trastorn i l'angoixa de que provoca les limitacions que et provoca el trastorn, el no poder seguir bé a l'escola, això, no? El ser tan... Bueno, el que no s'adaptin una mica... No sé si la paraula és que s'adaptin, però bueno, que no t'entenguin.
Que no t'entenguin. Jo crec que la paraula més adequada és que no t'acabin d'entendre la resta de companys o companyes, no? I ja quan tens el tractament adequat, la cosa canvia, Anna?
Sí. Bueno, per mi va ser crucial, després de molt temps de peregrinatge, arribar a la sanitat pública perquè, a la unitat especialitzada de TOC, perquè és bueno, on em van poder...
Guiar millor, no?
Guiar millor, on em van poder ajustar la medicació i trobar la medicació que em va anar millor. Mm-hmm. I després també va ser molt crucial quan la psicòloga, perquè, clar, el TOC en els casos més greus requereix de tractament farmacològic i tractament psicològic, quan la psicòloga em va començar a venir a casa. Mm-hmm. Perquè in situ, o sigui, a casa és on tens més rituals i poder treballar-ho en el lloc on se't disparen els rituals és fonamental.
No? És important. Sí. Hi ha algun moment o alguna situació quotidiana que et generi, doncs, el que parlava abans, una especial angoixa i que t'activi de manera, podríem dir, immediata el teu TOC, Anna?
A mi particularment, bueno, jo és que he passat per diverses fases de diversos tipus de TOC, però a mi particularment ara el que m'està limitant més és el tema de la simetria, que necessito que tot estigui en ordre i bastant simètric i tal, i el tema de les comprovacions. O sigui, faig molts rituals, per exemple, quan acabo de la feina o quan... més que una feina és un voluntariat.
Sí, sí.
Però col·laboro amb un projecte, i llavors quan acabo o quan surto de casa necessito fer moltes comprovacions, no? De que la porta està adequadament tancada, de que els focs estan apagats, de que...
Però,
no una vegada, que és lo normal, no? Diguem, sinó diverses vegades. Llavors, jo, per exemple, des de casa, si això surto de casa fins que surto, igual passant 10 minuts.
Vinga a fer comprovacions, Anna, eh? Escolta, ja per acabar...
I el patiment que suposa, no perds només temps i energia, sinó que això genera una angoixa que genera un patiment.
Anna, per acabar, ja, què t'agradaria que la gent entengués millor sobre el TOC per evitar, doncs, el que tu començaves o parlaves al començament, estigmes, malentesos, incomprensions?
Bueno, jo crec que és fonamental la sensibilització, no probablement, o sigui, segur, vaja, no només sobre el toc, sinó sobre tots els temes de salut mental, no? De que realment ens pot passar a tots, i llavors és fonamental comprendre que aquests trastorns existeixen, que som persones
normals,
absolutament normals, exacte.
Sí, sí.
I no només, i que de vegades també costa entendre que no som només el trastorn, no? Que a part del trastorn som persones, pues això, com la resta, amb somnis, amb projectes, amb tal. El que passa és que tenim una vulnerabilitat afegida, que és el trastorn.
Clar. Molt bé. Anna, moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Enhorabona, perquè ho estàs treballant molt bé, i tot i que sigui una malaltia crònica, una patologia crònica, doncs ho gestiones amb molta força. Anna, moltíssimes gràcies, moltíssima sort. Endavant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molt bé, parlem ara de que disminueixen lleugerament les infeccions de VIH a Catalunya l'any passat, 2024, amb 487 nous diagnòstics. Aquesta radiografia correspon a les dades del Centre d'Estudis Epidemiològics, avui Dia Mundial de la Sida, Yolanda Canales.
I els diagnòstics tardans, de fet, són un dels principals problemes a l'actualitat, perquè tenen un impacte poblacional i també personal. En concret, un terç dels casos de VIH es diagnostiquen tard, tal com asseguren els experts en malalties infeccioses. El doctor Joaquim Burgos, del Servei de Malalties Infeccioses a la Vall d'Hebron, diu que aquestes persones poden haver tingut la infecció durant anys, sense saber-ho, evidentment, i mentrestant han pogut transmetre la malaltia, amb la qual cosa es perpetua l'epidèmia.
Tenir totes les persones diagnosticades i amb tractament seria el que ens ajudaria més a lluitar contra aquesta epidèmia, no? Perquè trencaríem la transmissió del VIH.
Per millorar la detecció del VIH, el doctor Burgos considera que cal augmentar la conscienciació de la societat, que té poca percepció del risc. I a més de la detecció precoç, un altre dels pilars fonamentals en l'estratègia davant del VIH és la prevenció. Aquí juga un paper important una pastilla coneguda com a PrEP, que s'administra a persones que poden estar en risc de contagiar-se. Però el gran desafiament continua sent la curació. És important continuar investigant, sobretot pel que fa als reservoris del virus que queden al cos, com explica la doctora Maria José Buzón, cap del grup de malalties infeccioses del Vall d'Hebron Institut de Recerca, i que assenyala, doncs, la importància de continuar investigant.
Yo creo que necesitamos entender un poquito mejor también qué piezas del sistema inmunológico tenemos que potenciar, que vayan dirigidas a eliminar esos reservorios, porque el sistema inmunológico es muy diverso. Sabemos que hay, por ejemplo, los linfocitos CD8 son muy importantes, pero pueden ser importantes para una parte inicial de la enfermedad, pero a lo mejor no para la cura.
De fet, una de les principals línies de recerca actuals és entendre quines peces del sistema immunitari s'haurien de potenciar per tal d'eliminar aquests reservoris del VIH.
Ja està aquí el Joan Ballón, i bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Tenim a Barça el líder. Li ha costat, però hi ha arribat, eh?
Sí, líder després dels resultats d'aquest cap de setmana, de la victòria del Barça 3-1 davant de l'Alavés i de l'empat del Real Madrid ahir 1-1 a Montilivi davant del Girona. Atenció que els dos tornen a jugar ja aquesta setmana els partits corresponents a la jornada 19. Són partits avançats per la disputa de la Supercopa. Dos grans partits, demà al Camp Nou a les 9, Barça Atlètic de Madrid, i dimecres a les 7 de la tarda a Sant Mamés Atlètic Club Real Madrid. Araujo ha estat a la Ciutat Esportiva però no s'ha entrenat, així que no estarà a disposició de Hansi Flick per demà. Ha dit el tècnic que és una qüestió privada que s'ha de respectar. Era evident que no tenia només un virus estomacal Araujo. Pedri podria ser ja titular demà. Tornarà també demà De Jong. A l'Espanyol, gran victòria a Balaïdos, 0-1, consolida la sisena plaça. En handbol, tot apunta que Dica Mem deixarà el Barça, veurem si a final de temporada o al 2027 quan acaba contracte. I en golf, David Puig, de 23 anys només, aconsegueix la seva primera victòria al circuit europeu.
Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs no hi ha temps per remés, sinó per dir-te, recordar-te que d'aquí uns segons arriba Pilar García Muñiz, comença la tarda, i com sempre la Pilar i el seu equip ens seguiran explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.